Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Arriba el moment de la tertúlia esportiva. Després d'un divendres de descans, en què van sorgir temes com els bolets, perquè van passar moltes coses la setmana passada.
Ha passat algú? Ha passat algú aquesta setmana?
Home, mira, han passat coses importants, molt importants, sobretot dimecres, i encara avui se'n parla. I espera't, perquè això portarà cua. Però és que, clar, el Luis Enrique va anunciar que quan acabi la temporada ell també acaba, i no ho hem pogut comentar. Però vaja, començarem la casa no per la teulada, sinó per la base, i evidentment hem de parlar del partit davant del PSG. Els incrèduls que no es pensaven pas que el Barça podria superar aquesta eliminatòria després del 4-0 de París. Jo us he de dir que optimista era, jo creia en la remuntada, però l'estat d'ànim va anar evolucionant en funció del resultat del partit. Amb el 3-0 ho teníem allà a tocar, però arriba el 3-1 i buf, s'esvaeixen totes les esperances. Però veus l'equip que tira del carro, i hi ha un que tira molt, que es diu Neymar Júnior, i penses, ostres, Neymar, jo sóc no jugador, m'hagués anat al vestidor ja, després del 3-1, però ell tira, i el que passa després, quan arriba el 4-1, ja és increïble. O sigui, allò és una pel·lícula que ni amb el millor guió acaba d'aquesta manera. Vosaltres teníeu esperances de que el Barça superés aquesta eliminatòria? Tu no.
Bon dia, Carme.
Josep Maria, bon dia.
Jo et dic que el cor en deia una cosa i el cap en deia una altra. El cor em deia que sí, que podríem remuntar, que era factible, però el cap em deia que les possibilitats eren d'un 1%, per dir molt. Perquè tots sabem que el problema no és marcar 4 gols, és que el problema és que no et marquin un gol.
Aquest va ser el problema,
clar. I esclar, el Paris Saint-Germain, pues, tonto no és, i té uns bons jugadors, sí. I llavors és què passa? De que en qualsevol moment et poden fer un gol tonto i te l'han armat, i així la van fer. El que passa que és el que tu dius, els últims 8 minuts, vull dir, és allò que diu apaga i vamos, perquè jo no me lo creo. És algo increïble el que un equip pot fer mentalment, perquè això és mentalment, vull dir, per les dues parts, per les dues parts, o sigui, mentalment, de força pel Barcelona, i l'enfonsament mental que van tindre els del Paris Saint-Germain, i llavors se ve la d'allò. I probablement és un partit que, analitzant-lo fredament, no és un partit bonic, és un partit èpic, és un partit èpic. Bonic en si no és, perquè tens un equip reculat, l'altre equip atacant, i això ho hem vist molts partits a Can Barça, això. Però l'èpica de poder arribar a aquest sisè, d'això, després sí que hi ha penals, no hi ha penals, hi ha jugades, no hi ha jugades, però tot això forma part del futbol. Això perquè és veritat, a molts em diran, és que el penal de Mascherano podia ser penal? Sí, podria ser penal o no. El penal que va fer després el defensa del París en el Neymar, el va picar quan altres no el piquen, perquè això, com no hi ha una llei establerta molt fixament, sobretot amb el tema de mans, en el reglament de la UEFA, ni de la FIFA, ni de la Federació Espanyola, pues passa el que passa. Que per uns àrbits allò era penal, els altres àrbits no, que era un recolzament del braç a terra i que la pilota li toca. Vull dir, això és el gran, per mi és un dels greus problemes que hi ha en el futbol.
Però escolteu una cosa.
És la mare del d'allò. Sapiguer exactament si una mà és penal o no és penal. I això, abans, fa anys, mano dentro l'àrea era penalti, fos involuntari o involuntari, i s'acabava el problema. Ara encara ho han empitjorat.
Clar, si deixes a criteri de...
És que és a criteri d'una persona.
Que sigui valoratiu, no?, aquest fet.
Exacte, i és molt difícil, És molt difícil. Jo, de totes maneres, vaig gaudir moltíssim.
Sí, és que va ser un partit d'emocions. El que deies tu, és un partit èpic, no és un partit... Però és que era un partit que s'havia de guanyar.
Sí, s'havia de guanyar.
De quina manera?
S'havia de marcar.
Home, el Barça no es podia entretenir a fer bonic el partit perquè després es quedés a les portes, no?, de passar l'eliminació. Però jo ara, tornant al tema de l'arbitratge, ja sabeu que l'àrbitre diu que l'han posat a la nevera en aquesta Champions, però penseu que després d'un resultat com aquest l'arbitratge va influir tant en el partit i riu. Àlex Massana, bon dia, i Jesús, bon dia als dos.
Bon dia. Bueno, jo em quedo unes declaracions del Berratti al final del partit que diu si amb un 6-1 hem d'estar plorant perquè els àrbitres ens han perjudicat, ens ho hem de fer mirar nosaltres primer, perquè el plantejament que hem fet no és el correcte, l'actitud que hem posat no és el correcte, res del que hem fet és correcte. Llavors, em quedo amb aquestes declaracions, no? Que sí que és veritat que hi ha diverses jugades puntuals en què l'àrbitre no està encertat, sobretot a mi em sembla flagrant el cinquè penal, o sigui, el cinquè gol, el segon penal, perquè no hi ha penal enlloc, no. O sigui, no, de mil vegades no en piten ni un, i aquell el va pitar, però bueno, ja et dic, em quedo amb això del Berratti, que deia que no es podien excusar amb l'arbitratge amb un 6-1, venint d'un 4-0, com el que veníem, i tots els errors són seus, no dels àrbitres.
No, és que a més, les declaracions ja després del partit del mateix Emery també anaven en aquest sentit. Ell en cap moment es va excusar amb l'àrbit, només va fer menció que podria haver hagut alguna jugada dubtosa, però no es va excusar en cap moment a l'àrbit, ni la premsa francesa s'ha excusat amb l'àrbit, ni res, al contrari, han pagat pal al seu equip per com va jugar, per l'actitud que van tindre, perquè no van saber respondre, i perquè es creien que ho tenien tot fet i no ho tenien tot fet.
De fet, em sembla que l'única premsa que ha tirat
a Madrid.
Sí.
Això és típic. De totes formes, al partit aquest hi havia una clau, i ara seré protagonista,
a veure.
Que vaig anar jo al camp.
Què ets, el talismà?
Tinc la fama al diari.
Què dius?
Em van empentar en el camp perquè van dir que si anava jo hi havia possibilitats.
Sí, que vas veure el partit en directe.
Vaig veure el partit
vas
en directe.
Vas veure un moment històric de la història del Barça.
Tinc uns precedents, o sigui, durant el temps que feia informació de Barça, em vaig passar 2 anys i mig que tots els desplaçaments que vaig anar, tots, i van ser bastants, perquè anava, com a mínim un al mes anava, van ser bastants, tots els partits els va guanyar el Barça. Guanyar, no empatar ni res, tots els va guanyar. Després també hi ha estat els dos finals de Lliga de Tenerife, hi ha estat a Tenerife, estava als partits de Tenerife-Madrid, que també va guanyar el Barça a la Lliga, i després també vaig estar al Deportivo de la Coruña-València, que també va un penal de Juki, va donar la Lliga al Barça. Va donar la Lliga al Barça. Llavors, amb aquests precedents, em van empentar, de veritat, no tenia intenció d'anar, i em van dir, va, que s'obren passes, vés al camp, que amb tu és l'únic que podem. Els
doncs
companys.
Mira quina
després
sort.
Vaig rebre una lut de missatges.
Ara, tu et vas quedar fins al final.
Sí, i
com
tant,
toca, no?
I tant, no em vaig moure.
Perquè aquests dies va ple en ràdios, premsa, de totes aquestes històries de la gent. O bé, els que van arribar tard i es van perdre el primer, però sobretot els que van marxar amb el 3-1.
Però poca gent va marxar, No va marxar massa gent, No va haver una sortida massiva,
Alguns.
No, estava força ple, acabat el partit, el car es veia força ple encara.
Per
Bromes a part, sí, hi han jugades puntuals, sobretot el cinquè penal, el cinquè gol, el penal aquest del Suárez, que no és penal, per mi no ho és.
No ho és.
Per mi no ho és. Però, veient l'actitud d'un equip, veient l'actitud de l'altre i així, jo crec que la classificació és justa. Vull dir que no ens podem escudar amb aquest de Jones, com que hem fet els francesos, vull dir, no
buscar l'excusa. Ara, en alguns moments...
Sí, no, clar, és que era molt difícil.
Amigdalitis,
Jo també estava al camp i t'he de dir que tinc la fama contrària. Jo tinc una fama al diari d'agafe absolut.
Va ser el patiment, llavors.
Són més els meus esports, de tot el tema de poliesportiu, el que toco jo ho enfonso. El Barça de futbol sala l'he enfonsat 100% jo mateix.
No vagis enlloc, queda't a casa.
Jo estava al camp i el 3-1, hosti... No,
va ser una gerra
no,
d'aigua freda, total,
molt, però molt bèstia,
Sí.
I jo no veia, jo vaig estar ben bé 10 minuts que no veia gens capaç al Barça de...
Però jo dic una cosa, amb el 3-1 és veritat que la sensació és de... s'ha acabat. La Champions s'ha acabat pel Barça. Però jo vaig veure l'actitud de Neymar. Neymar va ser al·lucinant com va tirar del carro... durant tot el partit.
Al Neymar li faltava un partit així.
Però sí, Neymar porta molts partits,
No
tan destacats.
Però no és el mateix jugar contra el Gijón que jugar contra la Champions.
El Neymar, jo crec que no estem valorant la temporada que
està fent el Neymar. Però és que al Neymar li faltava un partit èpic així de cara a la premsa internacional, de cara al món. Per què? Perquè jugar contra el Gijón, o contra el Celta, contra el Granada, contra el Màlaga...
No és aparador.
No, és que la Gaceta de l'Esport ni se'n recordarà. En canvi, amb un partit així, és quan realment aquests jugadors fan aquest pas endavant que a partir d'ara serà catalogat ja d'una altra manera el Neymar.
Sí,
però qüestió de catalogació, perquè jo crec que el Neymar està fent una temporada fabulosa.
No, sí,
inclús però... els moments que l'equip ha estat baix,
sí,
ell ha estat però, allà donant el callo.
Però i... aquests jugadors, el que els revaloritza al 100% són aquest tipus de partits internacionals, perquè la Champions és internacional a nivell mundial.
No, ja.
És que, de fet, ara que comentàvem el moment del 3-1, l'únic que hi creia, crec, en el camp, era ell.
Sí.
Era ell, i agafava la bola, i demanava la bola, i tirava, i tirava, i tirava, i marca la falta, i... hi ha una reacció de Luis Enrique, que està a la banqueta, fora la banqueta,
diem,
que
bueno,
fa un...
Sí, és veritat.
Dos aplaudiments i, sí, bueno, pues mira, maquillem encara més el resultat i...
Jo crec que l'equip no anava a buscar la classificació en aquell moment. Jo crec que anava a demostrar que sabien jugar i que havia
exacte
sigut una ensopegada. I els hi donava... No dic que els hi donés igual la classificació, però no era l'objectiu.
No, reivindicar-se.
Reivindicar-se,
acabar l'eliminatòria molt dignament i que la gent, malgrat no saber-se classificat, la gent hagués acabat aplaudint a l'equip. Jo crec que era una mica el que buscaven. Però clar, això mateix els va donar empenta.
I van veure
que, mira, en fem un altre. Doncs pues ara anem-hi.
Sí. Bé, encara no s'ha acabat aquesta ronda de vuitens.
Queden un parell de partits.
Queden un parell de partits la setmana que ve i, per tant, haurem d'esperar el sorteig. Els que de moment passen, Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund...
I Barça.
Barça, efectivament. I ara esperarem. Tenim el Sevilla i tenim l'Atlético, sí, i tenim també l'Atlético, equips de la Lliga Espanyola,
sí,
que a veure com passen.
Jo crec que passaran els dos.
Els dos, en principi, ho tenen bé.
En principi ho poden passar perfectament, eh?
Bueno, no sé.
Podem trobar amb uns quarts de final en quatre equips espanyols.
Home, estaria bé.
A mi no m'agrada.
A mi
m'avorreix.
A mi no
m'agrada.
Ja.
Sobretot us dic una cosa. Si passa l'Atlético de Madrid...
Passarà.
En el sorteig, si us plau, que no ens toqui perquè ja estem cansats.
És que
ens toqui el Madrid.
Sí, vale. Perfecte.
No? Voleu?
No. Madrid? Jo prefereixo...
Madrid mai veure'l. Madrid ni jo lluny.
No?
El Madrid lluny, ni que perdi lluny.
No, però jo prefereixo Madrid en semifinals... En quarts de final...
Jo prefereixo que el Madrid l'elimini el Sevilla o l'elimini el Bayern de Múnich.
Sí,
ja ni trobar-me a la final.
Però posats a dir, t'has de trobar amb el Madrid, quan el prefereixes, ara?
No trobar-se.
Sí, si t'has de trobar, sí.
Quin m'agradaria trobar? Doncs pues el Borussia Dortmund.
Sí? I tu, Àlex?
Sí, però clar, és que estem parlant ja d'uns quarts de final, és aquí no hi ha...
No, però jo per dir...
No hi ha un perit de
sentit. Per no trobar-me cap equip espanyol.
Sí, està clar. Millor el Borussia que el Bayern.
Sí.
Però el Borussia, a veure, va jugar contra el Benfica, però té un tio a dalt que és l'Aubameyang, que a mi em sembla un dels millors davanters d'Europa i un tio que té un futbol acollonant.
Sí, però tots aquests jugadors, com l'Aubameyang i així, per què marquen tants gols? Perquè reben pilotes.
Sí, i tant.
Si tu cobreixes la sortida de la pilota des del mig del camp, que és el que el Barcelona fa molt ben fet moltes vegades, bloqueges aquell jugador. Ja no fa falta ni marcar-lo, perquè no rep pilotes. La jugada és marcar, no el jugador, sinó a qui li passa les pilotes.
Que les passades, sí, totalment. Sí, el que passa és que és un equip alegre,
vistós,
que té rauxa...
Sí, però juga a futbol, deixa jugar a futbol.
Sí.
O sigui, a mi, que un equip perdi davant d'un equip que presenta unes característiques de jugar a futbol, no de destruir, de no jugar, sinó... A mi, vale, doncs has perdut, ha sigut millor l'altre, però has vist bons partits, que per això està la Champions, per veure bons partits. Llavors, jo prefereixo això, que no jugar contra un Atlètic de Madrid o jugar contra un equip que es tanqui i que no et deixi jugar o que sigui marullero. Jo prefereixo els equips alemans, que per almenys són molt bons, però saben jugar a futbol i et deixen jugar a futbol.
Jo crec que toqui qui toqui, serà un molt difícil.
El problema el té el que li toqui al Barça.
Sí, però serà molt difícil.
Pel
Barça també serà molt difícil.
Sí, però mentalment...
Mentalment el Barça està ara imparable.
Mentalment l'equip que li toqui al Barça...
Però serà difícil, toqui qui toqui.
I després de l'esforç d'aquesta setmana, torna a la Lliga, torna com a líder, ja... ha agafat el relleu al Madrid, no depèn de ningú més.
No,
únicament d'ell.
Sí,
i, de per fet, tant, sí. No es pot permetre el luxe tampoc de despistar-se ni deixar anar a punts.
Hi ha una cosa que és claríssima, no sé si us heu fixat, jo ho he dit diverses vegades. Tots els equips de Luis Enrique, el Barcelona B, la Roma, el Celta i el Barcelona, tots els equips aquests, a les segones voltes han sigut fantàstiques. Han sigut brutals. Totes, eh? Totes les voltes. Llavors, a mi em dona això una esperança de que, faltant 13 partits, em penso que són ara, o 12, de Lliga, més el partit de la Champions, pues es pugui fer una, no sé si el triplet, però des de l'ego, doblet d'algú sí que farem. Jo sí, mentalment, tal com s'ha posat el Barcelona, perquè a vegades dius...
No, la clau és mental, vull dir, sí. El Barça ara està amb una força mental, a més, a mi el que més em va agradar el partit de l'altre dia, precisament, és aquesta força, és allò que veiem al Madrid, de que estan al minut 91 i estan perdent, i encara creuen que poden remuntar, vaig veure això.
El tema està així, aquesta mentalitat guanyadora que ara se li ha posat, i a l'equip contrari, quan ara jugui contra el Barcelona, saben que aquesta gent, cuidadito, i clar, el que ha sigut vital per mi és el canvi de tàctica, de passar al 3-4-3, jo sempre reclamava fer alguna cosa per saber treure la pilota i canviar el sistema de joc. I el Luis Enrique ho ha fet i se l'ha jugat, perquè jugar amb el Mascherano de lateral, com aquell qui diu, és dur, eh?
No, se la va jugar del tot.
Sí, sí. Està clar és que en dues setmanes, tres setmanes, la temporada ha fet un tomb bestial, de tenir la Lliga perduda,
d'estar més fora de la Champions que mai.
Correcte, de conformar-nos només amb la Copa, de salvar la temporada amb la Copa, a poder lluitar pels tres títols sense amagar-nos en que podem, que tenim la capacitat de fer un triplet, que ens ho pensàvem fa tres setmanes, i vaig una mica lligat amb això. Jo sempre he sigut bastant crític amb Luis Enrique, i ho dic i no me n'amago, que notava que faltaven recursos quan t'apretaven a dalt, et faltaven recursos de sortir de pilota. Quan l'equip se tancava, et faltaven recursos, més enllà de que els tres de dalt tinguessin un bon dia. I per mi, en tres setmanes, jo m'he reconciliat amb Luis Enrique, perquè em sembla bestial el canvi que ha fet aquest equip amb un canvi de sistema tàctic com el 3-4-3.
El curiós és que el Messi l'han centrat més, com el rombo. Sí. Jo ja fa anys, i ho dic perquè ho he dit sempre, jo sempre he dit que el Messi al final serà un Xavi. Per què? Perquè ha de reconvertir la seva manera de jugar, la seva força física, la força mental que està agafant, pot dirigir millor el cotarro. Lo difícil era buscar una persona que substituís la dreta. Llavors ens trobem que en tres setmanes al fons d'armari l'han planxat. L'han posat al midonar, l'han posat bonic, i ara va sortir el Rafinha i fa un partit guapo.
El Rafinha va jugar bé.
El Sergi Roberto, que no és un fons d'armari, però és un fons d'armari alt, diguéssim, de copete, el posa en el seu puesto i rendeix com ha de rendir. L'Arda Durant, posant-ho tot i a la dreta, jo sempre sóc molt enemic de posar-lo a la dreta, em va agradar per la contenció. Vull dir que què resulta? De cara en tres setmanes, noi? Hem anat a uns grans magatzems, hem agafat els xavals aquests, els hem posat allà, planxeu-los, almidoneu-los i deixem-los una altra vegada nou. I tenim un fons d'armari ara que mentalment estan rendint.
I et diré un nom més. Per mi, la temporada de Rakitic era infame. Sí, infame. I ha fet els últims tres partits de Rakitic són acollonants.
És
que jo, aquest tio me l'han canviat, no és el mateix.
El Rakitic no el considero un fons d'armari.
El fet d'haver estat una mica més en segona línia els últims partits, potser també l'ha remogut una mica. No?
Jo crec que és un problema mental totalment. Ha sigut un problema mental. I l'equip no veia sortida, no veia el final del túnel d'aquesta manera de jugar. Canvia el sistema de jugar i tots són bons, llavors.
El futbol són dinàmiques.
Són sensacions.
Sí, sensacions. Vull dir que el futbol et pot canviar un equip que comença a creure en si mateix, es pot transformar totalment. Vull dir, la prova la tenim amb el Leicester. El Leicester per què va guanyar la Lliga? Perquè els va començar a sortir bé, s'ho van començar a creure, agafen confiança, agafen dinàmica, els hi surten les coses bé i ja està. Vull dir, és això, el futbol. I ara el Barça està en aquesta fase. El Barça ha tingut un sot, més que un batxe o així, ha tingut un sot fort.
Subterrani, tingut un llarg.
Subterrani, quasi. I mira, se n'han sortit, se n'estan sortint, i està agafant una dinàmica, unes sensacions, té bones sensacions i així, que tira endavant.
I ara penseu una cosa, que aquesta situació que comentava abans a l'Àlex, que el tom que ha donat l'equip i la situació general d'estar líders a la Lliga, de continuar vius a la Champions, de tenir la final de Copa, tot això el que fa és deixar en un segon pla un tema que s'hauria convertit en... la comidilla, sí, no? De la premsa durant el que resta de temporada. I m'estic referint al cas de Luis Enrique.
Sí, 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 correcte. Sí, sí. Correcte.
Això permetrà, suposo que ja hi estan treballant, si ho tenen clar o no ho sabem, permetrà a la directiva, a l'equip tècnic, treballar més tranquil·lament, no? A la recerca del possible substitut, si no el tenen ja.
Jo crec que el tenen, Jo crec que el tenen. Amb un 90% crec que el tenen.
És possible.
Hi ha dues possibilitats.
Saben què volen i un o l'altre vindrà. Sí. Això segur.
Jo ho tinc amb el Verde o l'Unzué, són els dos candidats per mi.
Unzué?
Sí. Tenen en compte que el Guardiola, quan va marxar, qui va agafar el relleu? El Tito Villanova. Mm-hmm. Després va passar el que va passar. Però Tito Villanova és la lliga dels 100 punts, Recordem-se'n. Per mi, una continuïtat dintre d'un estaix i amb una dinàmica d'allò és bo. Ha de ser un entrenador que vulgui apostar també per la cantera, que coneixi molt bé el Barcelona, que coneixi el que està passant actualment dintre del Barcelona. Jo crec que Onzue o Valverde, un dels dos per mi ha de ser l'entrenador. Portar experiments Sant Paoli i coses rares així seria un desastre.
Ui, l'Àlex em sembla que no opina
el
mateix.
No, és que a mi el que em comenten, no, tampoc no estic dins el vestidor, és que el vestidor necessita un canvi. Necessita un canvi, i un canvi no es fa canviant només l'entrenador.
Un canvi de què?
Un gir, una sacsejada.
De dinàmiques o de treball?
De que quan veus 3 anys seguits les mateixes cares, uh-huh, el jugador ja surt a entrenar d'una manera diferent. Llavors, si tu només canvies l'entrenador...
O sigui, trencar rutines.
Si el Luis Enrique és el que és la veu cantant, diguéssim. Però si segueix veient el fisio, si segueixes veient el mateix segon entrenador, si segueixes veient el mateix entrenador de porters, molt canvi de dinàmica no és. Llavors, per això, no potser m'equivoco,
Sí, bé, això és...
Llavors, per això, apostaria més potser per Valverde,
sí,
que és un tio que agrada la directiva, ja fa temps que se'l va tantejar,
que va
tenint les seves limitacions amb l'Atlètica, fa bon futbol en aquesta última etapa
i és un entrenador que creu
que també ha anunciat que no continua l'Atlètica,
sí, per això, o Valverde o Unzué, altres coses jo no les veig.
L'altre, hi ha un factor per mi que és importantíssim, que és el que vulgui Messi.
Yeah.
Sí,
si Messi fa pressió...
Més que voler que sintonitzi.
Però Sant Paoli, jo, el Sant Paoli, tu has vist tots els equips que ha jugat, que ha portat, tant la selecció xilena, exprimeix l'equip, l'equip d'una manera totalment diferent a el que necessita el Barcelona. El Barcelona necessita que... tu pots exprimir un equip quan tens jugadors, entre cometes, de segona fila, i els exprimeixis perquè aquella temporada sigui la bomba. Mm-hmm. Però després no vagis a buscar una segona o tercera temporada.
Correcte.
que els has matat,
És un Bielsa,
És un Bielsa. Sí, sí.
De totes formes, els entrenadors també canvien en el sentit aquest. Vull dir, amb equips com els que té el Sant Pol i que ha tingut fins ara, el Sevilla sobretot, que és el que jo conec, a veure, l'ha tingut que exprimir.
Clar,
és un equip que ha fet molt bones temporades, però no és un equip que li vegis un futur, allò de dir que té gent jove i té una dinàmica...
Però tu posa-la amb un equip que tingui 7 o 8 figures.
Falta veure si amb un equip de 7 o 8 figures fa el mateix comportament. Jo crec que no.
Jo no ho veig.
És com el cas de Valverde, que he vist que feies mala cara quan hem dit anomenat el Valverde.
No, el Valverde a mi m'agrada.
Jo crec que el Valverde, un entrenador que amb un equip com l'Atlètic de Bilbao l'ha fet jugar a futbol...
Sí, sí, a mi m'agrada el Valverde.
Pot donar molt bon rendiment.
Perquè, a més, és un jugador... Un entrenador atrevit, un entrenador que ha estat a la Barcelona jugant, un entrenador que coneix la Lliga perfectament, un entrenador que aposta per la cantera, perquè el Bilbao s'ha tingut que acostumar a la cantera, que dona oportunitats al d'això, vull dir que, per tant...
I que coneix la casa.
I que coneix la casa.
A mi també hi ha un altre factor que em preocupa, és que entres a un vestidor... que potser t'ha guanyat un triplet, un doblet, hi haurà la gestió d'egos en un vestidor com el Barça és importantíssima, és una de les coses més, gairebé més important que la tàctica.
Sí.
I Valverde no em sembla a mi un capaç de...
Li falta una mica de personalitat?
A Messi. Això és una
aparença. I qui li pot pagar 4 quilos?
Tindrem temps, tindrem temps per endavant.
Ja ha estat a dins del vestidor.
Tindrem temps per endavant per parlar sobre el substitut de Luis Enrique. Gràcies per la companyia. Ens tornem a veure la setmana que ve. Bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies.
I visca el Barça. Qui ha dit visca el Barça aquest matí? Ah, no, vosaltres no. Ha estat una altra tertúlia.
Però visca.
Adéu-siau.